aquesta hora saludem a l'Esther València, el nostre nutricionista. Esther, bon dia.
Bon dia.
Amb l'Esther vam començar a parlar la setmana passada de la importància de tenir en compte de conèixer el nostre cicle menstrual com a dones, perquè afecta a l'alimentació, en el sentit que afecta la nostra manera com estem, aquestes hormones, a com ens sentim, a quines necessitats o ganes tenim de menjar coses, i a més en com metabolitzem els aliments en funció de la part del cicle on ens trobem. I que això era interessant de saber-ho.
Exacte.
A tall de resum, Esther, explicaves que, posant-ho així molt resumit, podíem dividir en dos el cicle menstrual abans d'ovular i després d'ovular. I que abans era quan potser teníem una mica més d'energia, diguéssim, i que més força, podíem fer més activitat física, metabolitzar millor els carbohidrats, no? I que després, que és quan ens venien tant de gust les coses dolces,
tot és
quan menys ens convenia o quan més costa metabolitzar-los. Partint d'aquí, Esther, a veure, com ens hem d'alimentar tenint en compte això que ens passa?
Vale. Mira, tenir present que hem dividit això en dos parts. Jo ara, parlant amb el tema més específic de l'alimentació, hi afegiria la tercera, que són els dies de la regla. Vale? És a dir, podríem dir abans del cicle de l'ovulació, que li diríem fase folicular o ovulació, la part de després de l'ovulació, que seria la fase lútia, i durant la menstruació, perquè també la menstruació, també els dies de regla, no? són semblants als d'abans, però a més, no? I podem notar encara més cansament, sí. No? I depenent de la menstruació que té cada noia, pues, si són regles molt més abundants, no? Doncs ens podem notar molt més cansades, bueno, i fins i tot hi ha gent que té migranyes, lligat a tot això, per tant també aquesta part és important. Llavors, amb la primera part, diguéssim, abans de l'ovulació, que li hem, seria doncs, abans del dia 14, per dir-ho així, aquesta pauta és molt important, que això és important amb totes, però és molt important amb crucíferes, amb verdures crues, per dir-ho així, aliments que podríem dir amanides, podríem dir altres verdures que poder no tenim tendència a menjar-nos les crues, però que també es podrien menjar, però bàsicament podríem parlar d'hortalisses crues, no? De fulles verdes, de pastanagues, de tomàquets, no? De tot aquest món d'aliments crus. Però sí que és important incloure aliments que siguin rics en micronutrients, que són molt importants en aquesta fase, com podria ser el zinc, vale? Per exemple, això amb cereals integrals ho trobem, vale? A més, recordeu que en aquesta fase aquí es metabolitzen bé els carbohidrats, i el cereal doncs és un carbohidrat, per tant, tot el que prové del món integral té aquest zinc i és un mineral que ens ajuda també en aquesta fase, perquè també són aliments que són antioxidants, vale? Per tant, potenciem bàsicament carbohidrats, però sobretot integrals. I, evidentment, tot el grup de verdures, que en diríem més crucíferes, vale? Aliments més crus, i repassant una mica el tema de l'exercici físic, aquí és on doncs, ens podem trobar més energia per fer una activitat més cardiovascular, més intensa i més forta. Vale?
Molt bé.
Per tant, estem parlant d'una fase on els cereals integrals serien molt importants, i les verdures, com sempre hem parlat i sempre dic que són en totes fases, però són molt importants aquí. I diem cereals integrals pel tema d'aquest micronutrient que és el zinc.
Del zinc.
I per tant ens trobarem, com que és un grup que això és important consumir-ho i a més ho metabolitzem bé, a més és un grup que ens dona energia per poder llavors fer l'activitat física.
Fer l'exercici,
vale?
Molt bé.
Llavors ja la fase que en diguem lútia, no? Que seria la fase posterior a l'ovulació, no? Podríem dir a partir del dia 14, si la tenim de llibre, si són 28 sí. dies. Llavors aquí sobretot prioritzem aliments amb un contingut elevat d'omega 3, de triptòfan, de magnesi. Omega 3 és un àcid gras essencial que el nostre cos no fabrica, en el peix blau l'hi trobem, vale? El salmó, la tonyina, la sardina, el seitó, el verat, per tant, consumir aquest tipus de peix blau en aquesta fase és molt important. El triptòfan és un aminoàcid, vale? Que també a nivell emocional també ens ajuda, a estar d'una altra manera. Hi ha gent que suplementa amb triptòfan, és com, posem així entre cometes, en un estat més depressiu o més apàtic, doncs el triptòfan ens fa tirar amunt, També el trobem amb cereals integrals i amb algunes fruites també es troba. Vale? Per tant, potenciem peixos blaus, potenciem també algun cereal integral, potenciem alguna fruita i magnesi, que el magnesi també ens ajuda a nivell muscular. Vale? És una fase també on encara ens trobem en una fase d'activitat física forta, vale? Però també hi ha possibles lesions aquí, hi ha l'elastina que va lligada a la musculatura, pot ser que també ens doni més possibilitat de lesions en aquestes fases, això també és important, per tant el magnesi ens ajudarà amb tot això, vale? I això també ho trobem sobretot amb fruites, verdures, hortalisses,
val.
Vull dir que com
que
veus...
No cal el suplement, diguéssim, sinó no, que ho podem trobar...
Que com veus, no? Les fruites i les verdures, ja, no? Ens van seguint sempre a tot arreu. I llavors tenim l'última fase, podríem dir que és la fase on ja ens vindria la menstruació, no? Uh-huh. Que aquesta fase també és important. Aquí, que això ja ho havíem comentat anteriorment, que és una fase, no?, on hi ha una menstruació, no?, hi ha una pèrdua de sang, per tant, podem tenir un dèficit de ferro, per sí, tant, hem de potenciar, no?, aliments rics en ferro. I aquí, bueno, tot dependrà, no?, si mengem aliments d'origen animal o no, que aquest ferro, doncs, si mengem musclos, si mengem barbaretxos, si mengem carn, doncs aquest ferro és més biodisponible, ja havíem parlat d'això, vol dir que per si sol ja l'absorbirem. Si no mengem aliments d'origen animal, doncs aquest ferro podem aconseguir del món vegetal, uh-huh, no? Pues a través de les llegums, de les verdures de fulla verda, el que passa que sí que necessitarem acompanyar-ho de vitamina C perquè s'absorbeixi correctament. Per clar, tant, el ferro en aquesta fase és important per a algunes persones més que d'altres, tot dependrà de la menstruació que tinguin.
Esther, llaunes? Ens serveix igual que agafar un musclo... Per exemple, estava pensant en els musclos, eh?
Clar, les conserves hem de tenir present també com són. Per exemple, músculs, els podem trobar amb escabets...
Sí, amb tot tipus de coses. Clar, aquí ja no, eh?
Tots els enllaunats s'han de ser el natural, uh-huh, no? Perquè, clar, llavors ja perdem, no? Si són músculs, però, o jo què sé, o tonyina amb oli d'oliva, no és el mateix que tonyina al natural, no? Vull dir, hi ha molt d'oli i molt de greix. És saludable l'oli, sí, però clar, també engreixa, no? També ho hem de tenir present, un consum excessiu d'oli. Per tant, els enllaunats sempre millor al natural.
D'acord.
Vale? Perquè passa que hi ha gent, per exemple, que la tonyina al natural no li agrada.
No li agrada.
Clar, però és que és així, la tonyina. No, jo sempre dic, val més agafar una llauna de tonyina al natural, treure-li tota l'aigua, no? Que sempre ho a consulta recomano així, escórrer-la ben escorreguda i t'ho és tirar-li un rajoliu d'oli d'oliva de casa teu, que comprar-la amb oli d'oliva, que allò neda amb oli, hi ha molt d'oli, sí, i per molt que escorris, en queda. Vull dir que igual que les sardines en llauna, no hi ha molta gent que, sobretot, tenir present que aquests grups alimentaris també tenen vitamina D, no? Que en etapa adulta ens ajuden a fixar calç als ossos. Llavors hi ha molta gent gran, no?, que fa servir molt la llauna de sardines, uh-huh, no?, amb una amanida o per sopar amb una mica de pa, no?, perquè jo què sé, estan sols a casa i és algo ràpid. Bueno, no és una mala opció, per això les tenim, però intentar que siguin al natural, que no vagin amb escabets, amb bolis, ni amb salses americanes, ni amb coses d'aquest tipus. Vull dir que és important, però sí, es pot fer servir les llaunes també. Embarassades és una altra història. Eh?
D'acord.
Però perquè el tipus de peix enllaunat és un peix gran, no? I llavors amb el tema mercuri s'ha de vigilar amb les embarassades. Però a nivell general es poden fer servir.
Molt bé. Què més? A veure, estàvem al...
Hem parlat del ferro, aquesta, hem parlat, exacte, de la vitamina C, els omega-3 que ja havíem parlat anteriorment, no? Que els trobem en el peix blau o en els fruits secs també, vull dir que això ens segueix des de l'ovulació, postovulació i durant la menstruació també és bo potenciar aquest grup alimentari. Sempre és bo, eh? Uh-huh. Però aquí potenciar-lo una miqueta més. I tenir-te present que com antiinflamatori, no? Algunes infusions, no? Segurament la cúrcuma, que se n'ha sentit a parlar, el gingebre, sí, no? Poden ajudar, no?, a millorar aquest procés, perquè sí que és un procés inflamatori, no?
Correcte.
Llavors sí que ens podem notar més inflamades i poden ajudar. I aquí sí que és important que en aquesta fase, no?, de regla, potenciar una mica el tipus d'activitat física més de descans, no? Més mental, més un ioga, més buscar un tipus d'activitat... No, no dura tant la regla, també. Però buscar... No...
A vegades hi ha el cost, ho demana, en certa manera, no? De sofà i manta pràcticament, tot i que aquí estem parlant de fer exercici, però que no, a vegades el cos també li costa més de tirar.
Bueno, ens hem de saber escoltar, eh? Clar. Vull dir que hi ha vegades que, no, i som alguns de moltes rutines, no, i passi el que passi, doncs jo si tinc la regla i encara que, bueno, que em faci mal i que em noti cansada, si aquell dia em toca anar a córrer 10 quilòmetres i vaig, doncs poder escoltar-nos i aquell dia dir, doncs en comptes d'anar a córrer, faig un ioga més suau o una classe de pilates més suau, que pilates no és que sigui suau, n'hi ha de suau, us he de no, però buscar una activitat que sigui igual positiva pel nostre cos, perquè uns estiraments també ens ajuden, i així escoltem una mica el nostre cos. De fet, molts llibres que parlen del cicle menstrual, no? Bàsicament parteixen, no, el cicle menstrual amb dos o amb quatre, com hem dit, i amb la fase on hi ha la postovulació o la menstruació li donen el nom de la fase de recollida, no? I a més la lliguen a l'hivern, no? De quan tenim la regla tenim ganes d'estar a casa, roba còmoda, ampla, no? El que dius tu, sofà. Bueno, els llibres ja en parlen d'això, eh? Una miqueta, que és com una fase de recollida d'hivern. En canvi, un cop ja has tingut la regla i entrem en aquella fase que hem dit que ens trobem
tens més energia,
ja, no? La relaciona més amb una primavera, amb un estiu, tot floreix, no? Tot estàs una mica millor. Vull dir que, bueno, també és de saber-nos escoltar.
Clar, anava a dir, igual alguns escolten i diuen, ai, no sé, jo no havia notat, per exemple, aquests canvis, que potser hi són, però no hi hem parat atenció, no? El cos, de fet, Esther, ens parla molt, no?
I tant. Hem de saber-nos escoltar, no? Fins a un límit, no? Hi ha vegades que no podríem dir que som els nostres propis metges fins a un punt, no? Però sí que, bueno, ens avisa de moltes coses, no? És com tots els temes, tant a nivell de cicle menstrual com, jo què sé, si ara parléssim d'intoleràncies, no, alimentàries o de mala digestió d'alguns aliments, el cos és savi, no? I ens avisa, i a vegades, o patologies digestives, no? Jo què sé, podem colitis ulceroses, colon irritables, per molt que hi hagi un tractament dietètic per a aquest tipus de patologies, el que li va bé amb un no li va bé amb un altre, no? Per tant, a vegades jo sempre dic, saber-se escoltar, no? I saber diferenciar què se'm posa bé, què no, en quin moment estic, també és important, no? I amb el cicle menstrual, pues, també hi ajuda molt, no? Saber escoltar, bueno, si en tinc ganes o no en tinc, home, si no en tinc ganes mai de fer res, és un problema, però si justament estic més cansada, tot em costa més, i justament veig que m'ha de venir la menstruació, que, bueno, doncs, intentar buscar, no, la manera de buscar aquesta part d'exercici més de calma, i bueno, i l'alimentació, de fet, si ens escoltem bé, també ens crida i ens diu, eh? El que jo he explicat ara fa un moment, també ens ve de gust, eh? A part d'aquests sucres, no? Que això ja ens juguen una mala passada, però, bueno, també aquesta fase després de la menstruació, no? Que abans de l'ovulació, el cos ja té ganes de menjar millor.
Sí, sí, ja posem entre cometes, sí, sí, sí,
eh? Però, ja té ganes, no?, de buscar aquest tipus d'aliments, no? I quan ens ha de venir la regla, o durant la regla, no?, que parlem de més ferro, poder ens ve de gust més proteïna, també. No? Vull dir que a vegades, si ens sabem escoltar una mica, el cos ens ho demana.
Ens ho demana. Esther, en el cas de, parlàvem d'hormonal, de problemes, per exemple, amb tiroides, aquí entrem en un altre món, no? Perquè,
sí,
clar, aquí també, quan hi ha desajustaments, o per dalt o per baix, diguéssim, també ens altera, entenc.
Bueno, i un problema greu de tiroides ens pot alterar la regla, també, eh? Vull dir, molts problemes de fertilitat a vegades van per un desequilibri de la tiroides, no? Vull dir, i hi ha moltes dones que s'han de regular aquesta hormona, perquè si no, el cicle menstrual no està regulat, llavors, clar, això costa quedar-te embarassada, també,
clar,
no? I, evidentment, doncs, la tiroides i l'alimentació van molt lligats, no? Tots sabem que tothom, no, quan no perd pes, no?, doncs potser tinc tiroides,
sí,
no? I tothom s'ho mira. Bueno, tenir present que podem tenir un hipotiroidisme, no? Que això pot provocar, que podria ser que ens engreixéssim, sí, però no té per què, tampoc tot és tan matemàtic pur i dur, però sí que pot donar més cansament, més fatiga, no? I que bueno, doncs, tingui més tendència a engreixar-me, tingui més ganes a l'estar, també, com que genera més apatia i més, no?, com més tristor, també et dona per menjar.
Clar,
no?
I per fer menys exercici.
Ah, exacte, llavors tenim aquesta tendència, i a contrapartida, doncs, tenim l'hipertiroidisme, no?, que és al revés, no?, més irritabilitat, més nerviosisme, la gent té tendència a primar-se, no? Llavors sí que l'alimentació ens pot ajudar, però, bueno, quan hi ha una tiroides molt descontrolada, ens hem de medicar,
clar,
no?,
clar,
perquè això pot provocar problemes de salut. Vull dir, sí que hi ha hipotiroidismes subclínics, no?, que no són medicables perquè no estan en un paràmetre analític com perquè ens hàgim de medicar, però poden donar sintomatologia. Llavors, tenir-ho present, no?, i portar una alimentació, bueno, tot acabem allà mateix, no? Controlada, regulada, equilibrada, doncs ens ajudarà a estar molt millor, però evidentment sí, totes les hormones tenen lligams amb a nivell alimentari.
Molt bé, doncs ens ha quedat molt clar, diria, Esther, tot plegat. No sé si hi ha alguna cosa més a dir del que hem estat comentant. Hem fet aquests dos capítols parlant de la importància del cicle menstrual i de les hormones que en cada moment tenim, les dones especialment, perquè els homes, clar, al ser més plans, aquest
tema més lineal,
no els hi afecta, en aquest sentit.
No tant.
Però sí que aquestes necessitats que a vegades sentim, no? També saber per què les sentim en algun moment, ja traiem a part les emocionals, que això és un altre tema, eh? I llavors també una miqueta de tipus d'alimentació important a tenir en compte. Entenc, Esther, que seguint una mica aquesta, que el que ja deies tu, parlàvem de carbohidrats integrals, parlàvem d'hortalisses, etc, que ja hi han de ser la nostra dieta.
Exacte, sí.
No cal fer una dieta específica, però tenir-ho en compte, no, aquests
dies? Exacte. Tenir present que si mengem d'una manera equilibrada i saludable, perquè els cereals, evidentment, tots els hauríem de menjar integrals, tots hauríem de potenciar el consum de fruites, verdures i hortalisses amb un bon equilibri del que és cru i del que no, menjar peixos blaus perquè tenen omega 3, els fruits secs, potenciar més la carn blanca que no la carn vermella, un equilibri de tot. Però bueno, sí que tenir present que en funció d'aquestes fases que hem pautat, doncs hi ha moments que és més beneficiós un consum d'aliments o d'altres, no?
Clar.
Això en una fase fèrtil d'una dona, no? Llavors un cop entrem a la menopausa ja és una altra història, però en aquesta fase que ens dura molts anys, doncs saber-nos conèixer i tenir present que menjar saludable, menjar equilibrat i menjar bé sempre ens serà positiu en qualsevol fase, encara que no ens mirem tan prim en quina fase estem i què mengem, però el resum de tot sempre és menjar equilibrat, menjar saludable, menjar aliments, no mengem productes i fes activitat física.
Clara, de fet, comentaves el tema de la menopausa. Aquí és un parèntesi a part, és a dir, hem de fer... Entenc que evidentment, canvia tot aquest cicle i, per tant, ara una mica aquesta pauta que hem anat seguint de cop canvia, no? I aquí hem de fer un altre tipus d'alimentació?
Clar, aquí el problema amb la menopàusia, que a vegades, no? Normalment, doncs una dona, hi ha menopàusies precoces, no? Que s'avancen una mica el que tocaria, no? Però posem-hi de mitja, no? 50, per món. Clar, hem de ser presents, tenir present que no és el mateix els 50, que els 40, que els 30, que els 20, no? No perquè estiguem menopàusiques tot canvia, és que és l'edat, també.
Clar.
El nostre cos no funciona igual, no és el mateix, evidentment hi ha un canvi hormonal, llavors no podem seguir la mateixa ingesta que fèiem quan teníem 20 anys.
Clar.
Si no estem fent la mateixa activitat física. Vull dir que no tot és culpa de la menopàusia.
Uh-huh.
Vale? Per tant, canvia el tipus d'alimentació. Sí, ja hauria de canviar en funció de tot. No? Hauria de canviar en funció de l'activitat física, del que faig i de l'edat. No? No és el que dèiem. No és el mateix la ingesta calòrica d'una nena de 18 anys que està en ple potència de tots els sentits que una dona de 40 o de 50. No vol dir que no puguem menjar, no? Però que clar, a nivell energètic no desgastem igual.
Clar.
Per tant, ja de base, això ho hem de tenir present. Llavors, si no entenem això, clar, van passant els anys i anem veient que el pes puja, no? Que no tothom, però que pot anar pujant, que em costa més aprimar-me, que menjar el que menjava abans m'aprimava i ara no. Bueno, i tot és culpa de la menopàusia, no? I a vegades no és així.
Uh-huh.
Vull dir, podem d'avançar-nos abans això. Llavors, jo consulta sempre ho dic a totes les dones, no cal esperar la menopàusia per cuidar-se, no? Ho podem fer-ho abans i així quan arribi no ens haurem de cuidar, sinó que haurem de mantenir-ho.
Clar.
Ara, si jo entro a la menopàusia amb un sobrepès o amb una obesitat, doncs possiblement em costarà més.
Serà més difícil,
perquè
no?
Metabòlicament també he canviat, vale? Per tant, val més que ens cuidem sempre i així evitarem en aquell moment haver-ho de fer el triple perquè em costarà més. De la mateixa manera que quan una nena entra amb la menstruació, canvia, no?
Uh-huh.
Per això s'incideix tant amb una alimentació adequada amb l'etapa infantil i amb les noies, no? Perquè si una nena entra amb un sobrepès, amb una obesitat a la menstruació, bueno, ja entra així, no? I és més difícil, el cos ja ha fet el canvi.
Clar.
A diferència de que si intentem entrar en aquesta fase, doncs amb una composició de pes, un pes saludable i menjant saludable i fent activitat física. L'entrada i les sortides són complicades, però depèn de com hi entrem
i de com hi sortim, com estem o quan hem de sortir, no?
Exacte.
Clar, interessa molt, m'agrada la frase que has comentat, Esther, em sembla que tots tenim clar, no?, a mesura que creixem o que ens fem grans, que sempre dius, per exemple, a nivell d'energia o de ganes de fer coses. És que, esclar, ja no tinc les mateixes que quan tenia 20 anys. Hi ha coses que d'això... I, en canvi, amb l'alimentació no sé si ho fem tant, això.
No.
Mantenim sempre la mateixa alimentació. Sí. Les quantitats, el tipus de menjar, més o menys hi ha com una mena de... Quan un agafa unes rutines amb un tipus d'alimentació, hi ha tendència a mantenir-les.
Sí, no, i la frase de jo és que abans feia una dieta, en una setmana perdia 3 quilos. No? Sí. Aquesta l'he sentit moltes vegades, jo consulta. I ara tu, fa 3 setmanes que m'estic vigilant i no n'he perdut ni un. I poder venen a consulta, els hi poso una pauta i en 3 setmanes baixen. Poder no t'estaves cuidat tant com et pensaves, però no estaves ajustant la pauta. Ja no a l'edat, eh? No vol dir que perquè siguem vells hem d'estar malament. Però podem canviar la manera de no. Poder en 20 anys feia esport cada dia perquè no tenia fills i tenia tot el temps del món només per fer això, i amb 45 anys doncs porto un nivell de vida que no dic que sigui saludable, que no hauríem d'estar així, no? Però per sort o per desgràcia tots anem de bòlit, i per tant faig esport però no tant, no?
Clar.
I tinc un tipus de feina que és sedentària, no? I poder quan era jove em movia més, pel motiu que fos, no? Estudiava a Barcelona i anava a peu a tot arreu, no ho sé. I ara visc Olot i vaig fins a la porta de tot arreu amb el cotxe, que això ho fem molt aquí. Vull dir que llavors, clar, canvia, evidentment, doncs que metabòlicament no som iguals, l'edat no és igual, però tampoc l'activitat física.
Clar.
Llavors, clar, s'ha d'ajustar una mica tot.
I... No, és important saber-ho, no? Ser-ne conscient del que dius tu, però després també, no?, reajustar-te una miqueta.
I no esperar, no?, que arribi el moment de la menopàusia, no?
Clar, perquè és el que dius, si hem preparat abans també ens costarà menys.
Exacte.
I arribarem una mica millor,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Molt bé, doncs important a tenir-ho en compte, molt interessant, Esther, prenem-nos tots plegats a situar-nos i sempre el que diem, poder anar guiats per un professional perquè hi ha coses que se'ns escapen o que a vegades potser acabem de saber, sobretot per adaptar-ho a cadascú, no? I no agafar coses genèriques, sinó mirar a cadascú què li convé més.
Uh-huh.
Esther València, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.